Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El president Carles Puigdemont acaba d'insistir en una declaració institucional que l'1 d'octubre hi haurà referèndum amb totes les garanties, homologable internacionalment i que tindrà un resultat vinculant. Ha afegit que un referèndum no pot ser mai qualificat d'estafa, sinó tot el contrari, perquè l'estafa, ha afegit, seria impedir la seva celebració. El president de la Generalitat ha comentat igualment que posar les urnes no és un cop d'estat, sinó que el cop d'estat seria impedir-ne la celebració. Aquestes paraules les ha pronunciat Puigdemont, acompanyat aquesta mateixa tarda pel tunisià Ahmed Galai, Premi Nobel de la Pau 2015, durant aquesta declaració institucional, per donar suport a la democràcia i a l'1 d'octubre. Ha estat al Palau de la Generalitat, on Ahmed Galai ha fet, per la seva banda, una crida al govern espanyol per treballar conjuntament amb la Generalitat i permetre el referèndum. Galai, que és vicepresident de la Lliga Tunisiana pels Drets Humans, també ha assegurat que les urnes no han de ser mai un problema ni una causa de conflicte. Canviem de qüestió, però seguim parlant de tot el que és el context de declaracions sobre l'1 d'octubre. Mariano Rajoy ha dit que el govern espanyol actuarà amb proporcionalitat i amb intel·ligència, tot i que alguns volen el contrari. Ha estat en un discurs a la Junta Directiva Nacional del Partit Popular en què el president del govern espanyol ha acusat els independentistes catalans precisament de no voler negociar. També és notícia la tensió com a conseqüència de les proves de Corea del Nord. Avui el Consell de Seguretat de l'ONU es reuneix d'urgència a petició de Washington, el Regne Unit, Corea del Sud i el Japó, amb la pressió internacional que demana establir noves sancions contra Corea del Nord. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Comença nova temporada d'aquí a uns moments per al Mirador de l'Actualitat amb nou horari de 6 a 2 quarts de 7 de la tarda.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, actualitat, opinió i nous aires a Ràdio Estel. Ja era hora, amb Ricardo Aparicio. Un programa d'informació veraç i rigorosa, opinió i un equip de tertulians de prestigi per analitzar el pols de l'actualitat diària. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, ja era hora a Ràdio Estel, amb Ricardo Aparicio. Nous aires pels teus matins.
Vols formar-te com a periodista especialitzat en informació religiosa?
Vols estar al dia de totes les últimes aplicacions en comunicació institucional?
Penses que la religió té el seu espai a l'era digital?
Blanquerna ofereix la cinquena edició del Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital, un postgrau que t'ajudarà a augmentar les teves competències comunicatives i també la gestió de la imatge i comunicació pública d'entitats eclesials i religioses. Informa't a blanquerna.url.edu o truca al 93 253 3108. Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital. Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
Ràdio Estel.
El Mirador de l'Actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 4 minuts de les 6 de la tarda. Apunteu-vos aquest horari, les 6 de la tarda, la nova franja en què us acompanyarà cada dia de dilluns a divendres el Mirador de l'Actualitat. Salutacions de l'equip, amb el Mario Ramírez a les vies de so i avui el Ferran Capdevila a la producció. Us parla Ignasi Miranda. Comencem el nostre temps d'anàlisi fins a 6:45. Tenim moltes notícies sobre la taula, però com ja fèiem aquests últims mesos, ens centrarem cada dia en un tema. Avui volem analitzar l'impacte dels atemptats terroristes del 17 d'agost a Catalunya. Van ser, sens dubte, un cop molt dur a Barcelona i a Cambrils, amb 16 morts, segons l'últim balanç, i uns 15-16 ferits en aquests moments ingressats en diversos hospitals. Farem un diagnòstic general dels fets, amb la contundent reacció social i política contra la massacre, la unitat de les institucions i dels partits, però també les discrepàncies en algun punt de la investigació policial i sobre possibles errors de prevenció o detecció de la cèl·lula terrorista. La manifestació del 26 d'agost passat, amb les seves llums i les seves ombres, també serà motiu de comentari avui en el nostre col·loqui. La reacció de les confessions religioses no ha passat igualment inadvertida, a més de la missa catòlica que es va fer a la Basílica de la Sagrada Família amb la presència d'autoritats catalanes i de l'Estat, també es va fer uns dies després un acte interreligiós molt emotiu a les Drassanes de Barcelona. En definitiva, estem davant d'un fet greu davant el qual tots hem reaccionat amb claredat i contundència a favor de la pau. Segurament cal contenir i deixar de banda les diferències i els retrets per centrar-nos en allò que ens uneix a tots, que és el rebuig al terrorisme i a la violència i la defensa de la pau. Avui ens acompanyen per analitzar l'actualitat Tica Font, que és directora de l'Institut Català Internacional per la Pau. Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Gràcies. Com també agraïm la presència i saludem Salvador Aragonès, periodista, professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya. Bona tarda, doctor Aragonès. I saludem, per completar les presentacions, també Lluís Serra, que és el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya. Germà Lluís Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, a tots tres, com ha anat l'estiu? A banda de la notícia que avui comentarem sobretot, han pogut descansar?
Sí, hem descansat.
Descansar, sí. El que passa que allò de Barcelona a mi em va...
La culpi.
Sí.
Ens va interrompre. Les vacances.
Però a part d'interrompre...
Jo vaig pensar que s'han acabat les vacances. O sigui, d'alguna manera...
Aquesta sensació la teníem tots,
la sensació, sí. La sensació de que això s'ha acabat en les vacances i que ja comença...
No sempre sé, és un xoc, altra, no?
És una altra... És un altre, estàs en una altra dimensió, no? O sigui, no estàs en una dimensió de vacances.
Germà Lluís Serra, també va tenir vostè la sensació que s'havien acabat les vacances. Era a Barcelona o a prop?
Estava fora. Estava fora, però...
Molta gent dels qui ens escolten, segurament també eren fora del seu lloc habitual.
Sí, sí. I, clar, em va impactar, m'ho van dir molt poc, estava donant unes xerrades, i m'ho van dir a l'acabar la xerrada, mira, ha passat això, clar, un impacte brutal.
I
immediatament vaig trucar amb un membre de la meva comunitat que treballava per allà i que anava a passar justament per les Rambles, però va agafar el metro. Sí, sí, no, potser vés a saber què hagués pogut passar. Sí, o sigui, són moments de preocupació i de veure tot l'impacte que implica, no?, una cosa d'aquesta.
Com sempre, amics oients, us fem una pregunta, que és la pregunta del dia. Avui és aquesta. Com valoreu la situació social i política després dels atemptats a Catalunya? Podeu respondre entre tres opcions a través de radioestel.cat. La primera diu positivament, ha predominat la unitat contra el terrorisme. La segona, regular, hi ha hagut treball conjunt i solidaritat, però també massa retrets. I la tercera, negativament, la manifestació ha estat instrumentalitzada per uns i altres. Teniu la possibilitat de respondre decantant-vos per una d'aquestes tres opcions a radioestel.cat o bé enviar-nos, si voleu, també els vostres comentaris directes. De moment, el 75% esteu dient positivament i el 25% negativament. Entre la primera i la tercera opció s'estan movent els oients, però podeu seguir votant fins demà al matí, com dèiem sempre, a radioestel.cat. Bé, abans d'entrar en el tema del terrorisme, hi ha una notícia d'última hora que em sembla que Tica Font, per la seva responsabilitat i el seu càrrec, ha tingut accés ara mateix, que és un alto al foc bilateral o una treva bilateral entre el govern de Colòmbia i l'altra guerrilla amb la qual no s'havia signat encara la pau, l'ELN, l'Exèrcit d'Alliberament Nacional.
Exacte, en el context de la visita del papa a Colòmbia...
Que comença demà passat, per cert.
Exacte, jo crec que han volgut fer una mostra de part del discurs del que farà el papa allà, i avui, a hora nostra, doncs és ara a la tarda, amb les hores de diferència...
Allà és al matí.
Exacte. Han fet l'anunci en Equador de l'acord entre els dos, govern i l'ELN, de fer un cessament al foc.
Recordem que amb l'altra guerrilla, amb la més potent, de fet, les FARC, les Forces Armades Revolucionàries, ja hi ha una pau consolidada, fins i tot les FARC es convertien ara fa
en pocs dies
en partit polític.
Exacte.
Sí,
conservant
les sigles.
La setmana passada.
Exactament. Bé, a més, vostè, senyora Tica Font, ha d'anar molt sovint a Colòmbia, entre altres llocs, per la seva feina, i coneix una mica la situació que està, doncs, en una bona direcció, en una direcció esperançadora, podem dir, a Colòmbia. Però bé, avui, en tot cas,
ens toca parlar d'una realitat molt propera a nosaltres, com és l'impacte d'aquests atemptats terroristes. Ha comentat el germà Lluís Serra on era en el moment dels atemptats. Vostès, Tica Font i Salvador Aragonès, com ho van viure? On eren? Eren fora, també, de
sí,
Barcelona?
Sí, però jo no gaire lluny. Jo estava a l'Ampolla, aquí a Tarragona.
Ah, molt bé. I... El senyor Aragonès també estava per les comarques de Tarragona? No, estava no. Més lluny, potser.
Home, no, de Cambrils sí, estava a prop. La Tica sí. Estava a prop de Cambrils. No, jo estava a la Cerdanya.
A la Cerdanya.
I bueno, vaig viure-ho des del primer moment.
Sí. Quan un se n'assabenta, ara hi ha canals perfectament. Sí. No només la televisió i la ràdio, sinó altres.
I la gent s'apropava a algun hotel o així que tinguessin televisió per veure molta gent, perquè no s'ho creia.
I els primers minuts van ser terribles perquè van estar molt marcats per la incertesa, rumors... De vegades rumors fins i tot, podríem dir que apocalíptics, no?, sobre hostatges, sobre gent confinada, coses que, evidentment, hi havia motiu per estar preocupat,
sí,
certament.
Sí, però, bueno, jo crec que... Vaja, no ho sé, potser perquè sóc...
Vostè és de la professió,
de la professió
i ha viscut moltes coses.
Ràpidament vaig entendre que era una cosa... De, bueno, que el que van fer Nice i el que van fer...
Sí, un senyor amb una furgoneta.
Sí, amb una furgoneta que va atrapar gent a les Rambles i que, bueno, va ser això. I per tant, doncs, ferits i morts que no sabíem al principi quants n'hi havia ni quants n'hi podia haver, etcètera. Pues una cosa realment...
Que el primer moment era això, comparar amb Nice, Londres, aquest tipus d'atemptat. Més bé ja era la nit o l'endemà, quan comencen a dir el de Cambrils, quan es relaciona amb el que va passar en Alcanar.
Sí.
És quan comences a veure que ja no era el mateix.
Ja
no era el mateix. Aquí hi havia una cèl·lula, portaven mesos preparant... No era un acte individual, sinó una preparació i col·lectiva.
Sí. No era un solitari, un senyor...
Per mi aquest és el punt més important, el que deia la Tic. Sí. Ara, el punt més important de tot aquest atemptat és si serem capaços de veure quanta gent hi ha al darrere. Però això no afecta aquí a Catalunya ni a Espanya. Afecta aquesta gent va anar a Bèlgica, va anar a Suïssa, va anar a Alemanya, va anar a París, etcètera, no? I per tant, aquí està el problema. És dir, quantes cèl·lules jihadistes hi ha? Escolteu, aquí a Barcelona va haver l'atemptat, i a Cambrils també, però aquests estaven a Ripoll. Van baixar cap a Vic, després a Barcelona, tot això ho coneixien bé. L'autor de l'atac se'n va anar després...
A Subirats, a l'Alt Penedès. Sí. Bé, en tot cas, això a cadascú li toca més a prop o més lluny.
Però bueno, i després van baixar... També van a Vilafranca, a Vilanova, a Cambrils, a Riudecanyes i a Alcanar. Cuidado, és que aquí aquesta gent té contactes... I a veure, diu, s'ha desarticulat el grup aquest, no? La cèl·lula aquesta.
El que coneixem.
Molt bé, i quantes en queden? No ho sabem, però és que la policia tampoc ho sap.
Però hi ha connexions internacionals, aquesta és una mica la clau.
Exacte, hi ha moltes connexions internacionals, no? I, de fet, home, a mi em va cridar molt l'atenció que immediatament el Daesh ho va
reivindicar.
Ho va reivindicar, no? Això,
sí, però jo diria que això del Daesh reivindicant-ho és ja quasi com de dir qualsevol atento que es faci, jo em
penjo
la medalla.
No amb tanta rapidesa,
Potser tan immediatament no es fa.
Però aquesta vegada es veu que la cosa estava molt, molt programada, no?
Hi haurà temps per comentar en altres programes, no només avui, tot el problema de la radicalització de nois joves, que en molts casos, ja ho hem comentat, quan hi ha hagut atemptats a França, a Bèlgica o en altres països, o al Regne Unit, persones que són seduïdes, no sé amb quina perspectiva humana, a radicalitzar-se i a fer aquests, a cometre aquests crims. Som gent de cada lloc. És a dir, no és que vinguin uns terroristes aquí i s'organitzin.
Són joves, molt joves tots.
Viuen aquí.
De l'imant. Per exemple, aquest de Ripoll, el que va atentar a Barcelona, era una persona, diuen, un bon xicot. La gent que el coneixia, és un bon noi, aquest.
Però si han fet l'escolarització en català, parlen català...
Tot.
Juguen al futbol...
Tenia un treball amb contracte laboral. O sigui, aquí no són els dius, bueno, els que viuen en el gueto musulmà i tot això, no.
I l'imam tenia 40 anys, si arribava. És a dir, també era jove.
No arribava als 40
anys. No arribava ni als 40 anys, 38, em sembla, sí.
Però bueno, aquest ja estava...
Sí, tenia antecedents, que aquest és un altre tema.
Vilanova, després el van trobar a Síria fent ja les... I el van trobar a Iraq, també. Aquest estava molt, molt, molt vist,
Bé, si el sembla, entrem a aprofundir una mica dintre del que ens permet i aquest quart d'hora llarg que ens queda, Lluís Serra, Tica Font i Salvador Aragonès, sobre el que ha passat des del 17 d'agost fins ara. Què destacarien vostès o quina anàlisi voldrien fer? Els dono una mica més de carta blanca ara per comentar. No sé si el germà Lluís Serra, bueno, la seva reflexió...
Hi ha una cosa que moltes vegades diem, que, per exemple, nascut aquí, no són gent d'un gueto, etcètera, no? Teòricament integrada i de més. Però és el mateix que passava. La gent que estava als camps de concentració nazis eren pares de família, eren persones... És a dir, que el canvi que podem fer, cadascú de nosaltres, podem fer un canvi, una radicalització realment boja, però que es pot fer. És a dir, no han de... quantes vegades s'ha passat que gent que havia estat un delinqüent perillós, que havia matat algú, la gent de l'escala deia, ah, semblava un bon noi, semblava que...
Sí, sí.
És a dir, que amb aquest aspecte...
Amb el terrorisme d'ETA passava, per exemple.
Sí, això moltes vegades s'haurien de veure que ens podem convertir en autèntiques bèsties qualsevol persona. És a dir, no només sembla que uns monstres, no. És que aparentment van pel carrer, semblarien uns nanos normals. Però si se'ls va menjant el coco, que podríem dir, i se'ls va infiltrant una de determinades idees, poden acabar quan acaben. És a dir, aquest per mi és un problema que hauríem de veure que és el paper de l'inductor. Hi havia una pel·lícula que eren Los Caballos de Dios, que també es veu en un país musulmà, com amb uns joves que no tenen res a veure amb res, els hi van, diguéssim, induint una sèrie d'idees, i al final amb bombes s'exploten en un bar d'estrangers. És a dir, que aquests mecanismes s'haurien d'analitzar bé com es produeixen, qui els està produint, com s'estan veient, no? Aquest crec que són uns temes que serien molt interessants analitzar, perquè qualsevol persona és susceptible de caure fàcilment en un tema d'aquests.
Sí, el que passa és que, clar, no entra en la nostra ment humana occidental catalana que qualsevol ciutadà, veí nostre, persona més o menys entrada en la nostra cultura, o encara que sigui d'una cultura diferent, però que convisqui amb nosaltres, pugui arribar a això. És curiós, la perversió humana que sembla que no té límits. Sí.
Jo ara, al marge d'aquest element, que crec que és molt important, i són dels que s'han de treballar sense gaire mitjans públics parlant d'això. Són feines que s'han de fer en psicòlegs, treballadors socials, gent de la policia que ha estudiat els perfils d'aquestes persones, de les xarxes d'internet. Aquí hi ha una feina que s'ha de fer i que s'ha de deixar fer, que es faci i que es treballi. A mi sí que volia destacar, que em va semblar bé, perquè a vegades en els primers moments el que també hem de veure com reacciona la resta de la gent. A mi, per exemple, em va agradar de forma positiva que les reaccions inicials no fossin de demanar revenja, de demanar intervencions dures, fortes, etc. Recordem París, després de Charlie Hebdo, a les 48 hores el president diu s'ha de bombardejar Raqqa i anem a fer un atac. Jo crec que aquí...
I es va fer, a més a més.
I es va fer. Jo crec que això sí que m'agrada, que com a mínim les sortides mediàtiques a la gent ha estat no perdem la calma, no ens deixem arrossegar per sentiments de caràcter negatiu. Nosaltres som gent pacífica, volem la convivència, és a dir, sortir en missatges de caràcter positiu. A mi això... em va semblar bo.
A mi em sembla que aquest és un punt realment important, no? Que, per exemple, doncs, tant se val en les flors que es van posar allà damunt del mosaic del Miró fins a la manifestació, no hi va haver cap crit ni cap pancarta, diríem, d'odi, no? De rebuig.
Exacte.
Sí. Per a mi això és important.
En altres llocs sí, certament.
En altres llocs sí.
No, en altres llocs estic dient, jo ara estic pensant... 48 hores després, a Sevilla, hi van haver un atac en una mesquita. I no sé si és a Córdoba o a Granada, va haver també unes altres pintades en la façana d'una fundació musulmana. És a dir, que aquest tipus d'esdeveniment hi ha gent a la que provoca aquestes reaccions.
Sí.
Com a mínim, aquí,
en tot cas ha estat
jo
poc,
crec
però
que
sí.
El missatge ha estat bé com per asserenar a la gent i que no es deixi guiar per aquest tipus
de seres. L'abraçada d'aquell taxista, per exemple, del pare d'aquell nen que va morir amb l'imant, l'abraçada del taxista marroquí, amb aquella senyora que despotricava contra els moros i al final va dir, mira, escolti, no tots som iguals, jo sóc marroquí, etc. Són escenes que dius, bueno...
Hi ha una oportunitat, no?, de fraternitat i de reconciliació.
Aquest tema l'hem viscut molt a prop, el tema aquest del nen que havia de començar ara, setembre, havia de començar P3 als baristes de Rubí.
El nen perquè, mort.
Sí, sí, estava ja matriculat. Estava matriculat perquè tenia una germana, tenia una germana allà i els seus pares, coneguts a l'escola i tal, i es va fer un acte. I realment, clar, ho hem viscut molt impressionats. I també tant. Per un nen petit,
La víctima més jove, la víctima més petita d'aquests atemptats.
I també la reacció dels seus pares, realment, commocionat. Commocionat, perquè és una reacció d'aquestes que no és fàcil.
És fàcil,
no? I que potser està dient per el camí per on s'ha d'anar. No? Hi ha una altra cosa que a mi també em va agradar, encara que literalment no és veritat, però al fons crec que ho és, el lema que no tinc por.
Sí.
Perquè jo penso que sí que tenim por, però el que vol dir aquest lema és no ens deixem emportar per la por.
Perquè si deixes la por és humana.
Per la por és horrible. Aleshores sí que no pot ser. Aleshores hem triomfat. Però dir no, no tinc por vol dir que...
No actuaré
en funció
de la por. Perquè jo crec que en aquells dies tots ens vam sentir vulnerables. Perquè d'alguna manera tots ens esperàvem que alguna cosa passaria. No sé si vien a Barcelona o a Saragossa o a Madrid o a València o no sé sap a on. Però que alguna cosa passaria és que tenia que passar. Es venia dient... El que no sabíem era ni quan, ni com, ni a on. Però jo crec que aquest sentir de vulnerabilitat i de sentir-te atacat és sí, estic així, però no reaccionaré com volen que reaccioni els que ho fan.
Passen 6 minuts ara d'un quart de 7 de la tarda. Estem compartint el Mirador de l'Actualitat amb aquest nou horari de 6 a 2 quarts de 7. Recordeu, avui amb Tica Font, directora de l'Institut Català Internacional per la Pau, també amb Lluís Serra, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, i amb el periodista Salvador Aragonès, professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya. Estem analitzant l'impacte dels atemptats terroristes del 17 d'agost a Catalunya i tenim la pregunta del dia, us la tornem a recordar. Com valoreu la situació social i política després dels atemptats a Catalunya? 3 possibles respostes a radioestel.cat. De moment baixa una mica la primera positivament, el 67%, 22% negativament i 11% regular. Si mireu a radioestel.cat, ara o durant les properes hores, si ho preferiu, podeu opinar. Senyors, hi ha hagut aquesta manifestació. Certament deia Tica Font que no hi ha hagut grans reaccions massives en calent o demanant la pena de mort, com havia passat alguna vegada en anteriors èpoques, o demanant mesures més dures.
Exacte. Això és importantíssim.
O pintades que es podien haver fet en les mesquites.
Sí.
Això va una mica, si em permeten dir-ho, amb la cultura cristiana, no? També que tenim aquesta interpel·lació, no? De dir nosaltres no podem... tot i que també la història de les religions està plena d'errors i de perversions, també la del cristianisme. Però, en tot cas, el que sí que hi ha hagut... context on sí que hi ha hagut retrets va ser la manifestació. Això no ho hem d'ignorar, tot i que va ser una manifestació unitària, però d'alguna manera es va trencar aquesta unitat en alguns moments. Per exemple, amb les acusacions al rei i al govern espanyol de ser responsables de comerç d'armes, per exemple, i això d'alguna manera desvirtua una miqueta aquesta unitat. No sé què en pensen, en tot cas, només descrivir els fets.
Bueno, jo diria una cosa, no?, que, home, en primer lloc... la manifestació es va fer a favor de les víctimes i dels familiars i dels morts i dels ferits, etc. No? Per tant, allò que va passar a mi em sembla que, bueno, sempre hi ha gent que li agrada doncs, treure fruit polític del tema i bueno, doncs van intentar l'ANC, la CUP, etc., van intentar fer un xou particular, no? Però la majoria de la gent de la manifestació, jo l'he vist, diríem, per la televisió i tal, doncs no estava aquí, no portava banderes...
Gent de totes les idees polítiques,
No
és allò d'uns contra altres.
I dir que els reis són responsables d'això de les armes, em sembla tan brutal, això, perquè dius... Escolta,
això donaria per un altre debat, segurament,
si
no? Hi hauria opinions diverses.
Però si és que aquí a Catalunya estem fabricant el 25% de les armes que s'exporten...
No és cert. Mira, la paraula exacta que va utilitzar l'ABC era exportar, i és literal. Fabricar en Catalunya no es fabrica. S'exporta a través del port de Barcelona, que és una altra cosa.
Però si és impossible dir el que es fabrica, perquè estic segur que a Catalunya tornillos que van a parar...
Xips,
a
les... paracaigudes i paracaigudes, això es fa aquí.
Clar que tot això surt de les, de les indústries... No, no, de Catalunya, tot arreu.
Aquesta és una reflexió més a fons, no tant directament només amb aquest
adaptat. Jo crec que va ser un error, personalment, penso que va ser un error, doncs, fer aquesta contramanifestació contra el rei i tal. No tenia ni cap ni peus. No, va pas, no ha passat en cap país del món on hi ha hagut atemptats terroristes musulmans, d'acusar els governs. I mira que Gran Bretanya té un comerç fort. França, un comerç fortíssim.
Alemanya també.
Alemanya també. Estats Units, no diem... Però ningú es fica amb això. Per què? Perquè la gent es fica amb les víctimes i amb les seves famílies.
Certament,
i la gent va anar a la manifestació, això.
Sí, sí.
Que després hi ha uns quants ben situats que surten a les fotos i tal, doncs, bueno, mira, escolta'm...
Doncs apliquem el mateix principi del no tinc por. La por existeix, les diferències polítiques existeixen, però... d'alguna manera quedem-nos amb la part unitària de tots contra el terrorisme, que és el que va tenir, i que va arribar a moltes de les víctimes. Sí,
perquè
també, de la víctima.
És que hi ha també una cosa. Una cosa és anar contra el terrorisme, que tothom jo penso que en general hi va, i una altra qüestió molt diferent és com afrontar aquest terrorisme. I a vegades, doncs, hi ha gent que fent reflexions interessants sobre que s'ha de posar l'accent en les causes del terrorisme. Clar, el tema d'armes és un tema.
És un tema,
clar. Vull dir, és un tema. Per tant, no es pot dir, oh, aquest tema és secundari. No és secundari. No és un tema secundari.
Potser no és un tema de la manifestació de dies posteriors. Diguéssim.
Sí, però vull dir que estem...
Però existeix, una mica... sí, sí.
Mira, reflexions que s'han de fer a nivell polític, n'hi queda una, com és aquesta, que fem amb les, la fabricació i exportació d'armes a certs països, a certs, no en tots, però hi ha certs països, però també la implicació militar que es fa en aquests països, perquè allò sol ocasionar lectures i frustracions que te reboten cap aquí. Però a mi n'hi ha una altra reflexió política que també em preocupa molt, de les que se produirà també amb silenci, i és el pacte antiterrorista o el pacte antijihadisme. Em preocupa que es vulgui aprofitar que estem en una situació així calent, vulnerabilitat de lo que ha passat, per reduir els drets i les llibertats en ares de dir anem a lluitar. Per exemple, França encara no ha anul·lat el dret d'excepció, encara el tenen aplicat. Dius, hosti, tu, és molt perillós que es pugui actuar policialment sense supervisió d'un jutge. Mm-hmm. En sí. Controlar WhatsApps, trucades, telèfons... És a dir, jo crec que no s'ha de legislar en calent i tindríem que dir als polítics també que calma...
Aquí,
en...
aquí no ha passat això.
Aquí no ha passat això, ni tan sols s'ha elevat
l'alerta. S'ha elevat el nivell d'alerta. I de totes maneres diré una cosa, Tica.
No hauríem de caure en aquest parany.
Sí, però diré una cosa, Tica, també. No oblidem que el pitjor atemptat que hi ha hagut a Barcelona va ser el d'Hipercor, que el va fer ETA,
Sí,
sí.
No l'oblidem.
Sí, sí.
21 morts.
Sí, sí.
És a dir, ara tot el que vulguis i tal, el jihadisme i tal, però és que aquí els morts encara, la xifra de morts per atemptat el té encara. O sigui, no... I ETA s'ha acabat. El problema és que el jihadisme no s'ha acabat. No solament no s'ha acabat, sinó que és un problema internacional. Així és com ETA era un problema reduït en un territori petit, aquí no, aquí hi ha ramificacions a tot el món, i això és el que preocupa realment.
I tant.
Perquè si no és en un lloc, és en un altre, i aquí se necessita la unitat i cooperació entre totes les forces policials i polítiques de tota Europa, em refereixo, i del món. Per què? Perquè és que si no ens passem la informació els uns als altres. A França, per exemple, que l'altre dia hi va anar el ministre de l'Interior, no?, han de passar-se aquestes informacions, perquè si no el terrorista francès que ve cap aquí, el que passa cap allà, etc. Vull dir, no. Això no funciona, no funcionarà mai bé, no?
Uh-huh. O que també per mi hi ha una cosa que a Espanya és lamentable, és que dos actes terroristes jihadistes més importants, segurament, si no
potser diguem jihadistes
malament,
i no musulmans, com s'ha dit abans,
no,
si els sembla bé.
Del 11 de març del 2004, no? I el 17 d'agost del 2017 ha passat, però la gestió és horrible. És a dir, la que hi va haver l'11 de març del 2004, que va ser doncs, fer dues versions perquè interessava una versió i no l'altra. Van trencar el pacte antiterrorista, etcètera. Es va gestionar pèssimament, que després es va produir el canvi de les eleccions i tot això.
Sí, sí, història coneguda, recent.
I perquè hi havia aquestes... Clar, si era ETA, beneficiava el govern d'aquell moment. Si era jihadista, aleshores el contradia, perquè com havia entrat en la guerra a Iraq i tot això. Aquí, ara el mateix, en la lectura que s'ha fet d'aquí, s'ha fet moltes lectures, interpretacions i intervencions, es fan en funció del 1 d'octubre. Aleshores, clar, aquí tot ara s'encés tota una polèmica amb els Mossos d'Esquadra, que tothom els dies anteriors aplaudia la seva actuació, i després s'ha fusat en el focus de mira...
Els Mossos d'Esquadra, els Mossos d'Esquadra no. Els dirigents polítics dels Mossos d'Esquadra...
Sí, bueno, però és igual.
És que jo crec que... No, és igual, no.
No és igual, però que en el fons es vol desprestigiar el tema.
Senyors, ho hem de deixar.
Estem a la divisió igual.
Sí, sí, hi ha temes de conflicte, de polèmica, sens dubte, de fons... però quedem-nos amb la part positiva de la reacció social. Gràcies, Salvador Agonesti, Cafón i Lluís Serra. Fins una altra. Bona tarda.
Bona tarda.
Seguiu a Ràdio Estel d'aquí a uns minuts.